Bona tarda i moltes gràcies per la seva puntual i nodrida assistència a aquest diàleg del Museu d'Història de Barcelona. Doncs avui tenim una xerrada molt interessant que desenvoluparan les dues persones que aquí m'acompanyen. D'una banda és el Pere Hereu Pallet, que és catedràtic jubilat del Departament de Composició Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ell té una dilatadíssima carrera professional, seria molt llarg, també com en el cas de la doctora Maribel Rosselló, destacar totes les seves obres, però sí uns quants llibres destacats que penso que val la pena que els citem. Els signes incondicionals en l'art, la teoria de l'arquitectura, l'ordre i ornament, memòries, viatges i lliçons, i vers una arquitectura nacional. Ell ha sigut ànima de moltes investigacions i una és aquesta que presentarem ara i de la qual doncs, tindrem el gust i el goig doncs, de poder mostrar les seves primeres aportacions concretes i accessibles al públic. No? L'altra persona, que no és la primera vegada tampoc, que presenta aquests treballs que han estat fent des de fa anys en aquest museu, perquè ho va fer a motiu de l'edició que es va fer també de la recerca feta de les vivendes del Congrés Eucarístic, és la Maribel Rosselló i Nicolau. És historiadora de l'art i doctora en arquitectura i professora titular de la Universitat Politècnica i la seva activitat investigadora en aquests moments està centrada molt en l'arquitectura i la construcció a Catalunya durant el segle XIX i XX. En aquest context de totes aquestes investigacions, també amb una llarguíssima llista de publicacions que es pot trobar a les pàgines del professorat de la Politècnica, doncs s'inscriu aquesta investigació, aquest llibre que en format virtual i també en format de paper doncs tenim en aquests moments. Es diu el teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna, el cas de Barcelona 1840-1936, i el que ells ens presentaran en aquest moment és precisament una part, diguéssim, el que es considera el primer volum, que són les operacions de creació d'habitatges dins de Ciutat Vella entre 1840 i 1880. Realment aquest llibre, que ja està a disposició en format digital, jo abans de venir per preparar-me la presentació m'he baixat tota la introducció, però es pot baixar tot sencer, amb una qualitat d'imatges doncs, molt notable, la qual cosa doncs, realment permet no? una posada en valor i una difusió de la recerca que realment és molt interessant. En aquests moments hi ha llibres que és difícil que es puguin publicar, però que seria una llàstima que les investigacions d'aquesta envergadura quedessin tancades als calaixos, doncs és aquest tipus de publicació digital. No? És tot un projecte que desenvolupa la Universitat Politècnica, que es diu precisament Iniciativa Digital Politècnica, que nosaltres vam copiar, de fet, a partir des del museu, a partir de quan vam veure la publicació del llibre de les vivendes del Congrés Eucarístic i que en el mateix format digital i una part també a nivell de llibre, de format escrit, doncs, hem fet el cens de les indianes a Ciutat Vella, hem preparat i ara estem preparant doncs, un estudi sobre el teixit urbà del call jueu i és això permet que en uns moments difícils, en uns moments on les publicacions són complicades, tot el que és nova recerca doncs, poder posar-la a l'abast dels estudiosos i de les persones interessades. Realment la introducció és molt interessant, jo si em permeten no me puc estar de fer dos pinzellades. el que ells han estat fent és veure d'alguna manera com la interrelació existent entre el creixement urbà i la formació de teixit residencial a Barcelona, això com que hem dit abans, en Ciutat Vella des de 1840 fins després a la postguerra, i per fer tot això el que han fet és un treball metodològic molt interessant basat primer en la cartografia, després en els arxius i en les fonts documentals que els han permet doncs, buscar aquelles zones de màxima significació en el creixement de l'urbanisme i de la residència urbana, i en funció d'això doncs, estudiar la tipologia d'aquests edificis, l'organització, la jerarquia, les seves en la seva organització, la qual cosa també els ha permès doncs, detectar innovacions interessants en quant a l'organització i a la definició dels habitatges, i en suma fer-ne una tipologia molt interessant de les relacions econòmiques i socials que hi ha darrere d'aquests tramats i d'aquestes zones. No? Això és una contribució de primera mà molt important i estem molt orgullosos de que avui puguin presentar-la en el marc dels diàlegs del museu. Cedeixo la paraula a la Isabel Rosselló.
Bon vespre. Ara. Bon vespre, moltíssimes gràcies per ser aquí. I tal com comentava la Carme, anirem a explicar tant la recerca que hem fet, per tant, la publicació digital que presentem, com una part del que porta pel que fa als continguts. Aquest treball és un treball que portem fent des de 2008, respon a dos projectes de recerca finançats pel Ministeri que hem fet entre el 2008 fins al 2010 i 2011 fins al 2013, que quan ens varen plantejar d'estudiar l'habitatge com a conformador del teixit urbà, és a dir, la idea de que la ciutat creix, la ciutat contemporània creix a partir de l'habitatge, i per tant es van plantejar estudiar aquest cas concret a Barcelona. Aquesta tasca que hem portat durant aquests anys és una tasca que hem anat publicant o explicant a diferents congressos i a diferents indrets, de manera que l'any passat ens vàrem adonar que teníem una informació molt dispersa, a vegades difícil d'agrupar, i que ens interessava recollir, una mica posant net i explicar tota ella ordenada per poder transferir aquest coneixement i per tant difondre aquesta cerca. A partir d'aquí vàrem engegar el que ara us presentem com a la primera part d'un treball que estem en aquest moment encara acabant, és a dir, només en aquest moment aquí presentem la primera part d'aquest treball, que és la creació d'operacions d'habitatge entre 1840 i 1880, el que avui coneixem per Ciutat Vella, que era la ciutat de Barcelona just abans d'obrir l'Eixample, inclús coincidint amb l'Eixample. Això és la primera part que presentem avui. Una segona part que ja està pràcticament acabada, tot el que és el treball de recerca, però que estem reescrivint i reordenant, que seria l'acabar des de 1860, perquè hi ha aquest solapament d'aquests 20 anys perquè fa referència a l'Eixample, i la segona part per tant aniria de 1860 fins a 1936, que ens va semblar que era molt interessant veure com en diferents àrees de l'Eixample podíem copsar diferents maneres d'entendre l'habitatge i diferents formes de concretar aquest habitatge. Això és el que conformaria la segona part d'aquest volum, i que encara no està acabat i que esperem a final d'any poder presentar, i tant de bo en aquest mateix marc. I una altra part d'aquesta cerca, tal com ha comentat la Carme Canfada, ja la vàrem presentar l'any passat, justament aquí, que eren les habitatges, ho vàrem dir amb aquest barbarisme de les vivendes del Congrés Eucarístic, perquè en general se coneixen com a tal, 1952-1962, per entendre també una part d'aquest teixit d'habitatge que es fa després de la guerra, en temps de postguerra, i que parteix d'uns altres paràmetres. Per tant, aquest és el ventall de tota aquesta cerca, i que esperem que en el transcurs de 2014 ja puguem tenir finalitzada i tenir aquesta trilogia que, de fet, posem a l'abast. Són, com ha comentat la Carme, és un treball que està en accés obert a la plataforma de repositori de documentació de UPC, que es diu UP Commons. Allà s'ha donat un, ja sé que ha arribat gent més tard que no el teniu, però en tot cas en acabar us ho donarem, és un punt de llibre en el qual a la part de darrere teniu el link on podeu trobar aquesta publicació, és un PDF que on hi ha el text complet de tota ella, que hi tinguem algunes d'aquestes publicacions en paper merament testimonial, no tenim diners per fer publicació en paper, per tant, hem fet un tiratge curtíssim només per poder dipositar a les biblioteques, per tant, està fora de catàleg i fora de circuit públic, però sí que hem fet un esforç en tant que havíem rebut també subvenció pública perquè aquesta informació estigués completa en accés obert, dipositada en aquest repositori documental i de producció científica de l'UPC i que poden vostès baixar-se directament en accés obert a partir de la consulta. És un PDF que jo recomano que es baixi, és un PDF feixuc, molt feixuc, perquè hem primat moltíssim que la qualitat de les imatges, hi ha molta cartografia, hi ha molts planos, hem primat moltíssim que la qualitat de les imatges fos molt, molt bona i per tant això ha fet que fos un PDF molt, molt pesant, però pensant, sobretot per determinat tipus de planos que han realitzat com a equip, pensant que és important que se pugui augmentar moltíssim i que sigui realment un material documental i usable. És a dir, aquesta idea de compartir la cerca i fer-la accessible per a tothom. Això per una banda. Per una altra banda, també tenia molt interès en esmentar que conformam un equip de recerca. Aquí estem en Pere Areu i jo mateixa, però som dues persones que conformem un equip més ampli, en el que hi formen part aquests altres professors que de l'UPC, molts d'ells del Departament de Composició, però altres també d'altres departaments, com són en Jordi Oliveres, el Toni Paricio, que és aquí també nosaltres, el Carme Rodríguez i en Joan Serra, juntament amb nosaltres dos. Per altra banda, també aquest treball no seria possible, no el podríem presentar, si no fos perquè han tingut uns estudiants excel·lents que en algun moment ens han fet de becaris i que ens han permès poder treballar a un nivell, sobretot gràfic, que hagués estat inabarcable per nosaltres i els vull esmentar un per un, que és en Sergi Alcalde, en Lluís Alsina, l'Alba Colell, en Pere Quadrenc, l'Liana Jiménez i l'Ada Martínez, a més de la Blanca Vinyes, que no consta aquí però sí que ens va ajudar a fer el treball de les vivendes del Congrés. Per altra banda també esmentar el treball que ha fet en Sergi Panizo pel que fa a les fotografies. Tornant a la recerca, el que sí que volíem explicar és com ens hem plantejat, és a dir, ens hem dividit l'exposició entre en Pere i jo, parlaré primer de qüestió més general, després en Pere ja explicarà més el que és pròpiament l'aportació des del punt de vista d'aquest teixit d'habitatge, però sí que ens interessava explicar com hem treballat aquest tema, a partir de quina és la manera com hem seguit aquest treball. És un treball que va partir des del nostre mètode de treball, arranca amb l'anàlisi cartogràfic de la ciutat, tota la cartografia que hi ha publicada sobre la ciutat durant el període que estudiem en cada moment. Això ho fèiem per poder saber quines eren les zones. Si a nosaltres ens interessava molt poder estudiar quin era aquest habitatge que se caracteritzava en aquesta Barcelona del XIX. Evidentment no podíem fer una anàlisi global perquè era inabarcable, però sí que ens interessava moltíssim tenir unes zones que fossin representatives, unes zones que ens aportessin alguns elements d'anàlisi que a partir dels casos d'estudis permetés fer una lectura més àmplia. Per delimitar quines eren aquestes zones i quines ens podien aportar aquests valors, nosaltres vàrem fer aquest camí que deia abans, que començava per una anàlisi cartogràfic, és a dir, poder anar... De fet, són diferents maneres d'entrar, la cartografia per una banda, per altra, evidentment, coneixent episodis concrets de la història urbana, com són les desamortitzacions o alguns episodis de venda de patrimoni aristocràtic, que ja sabien que apuntàvem a possibles operacions curtes en el temps i prou massives, tot i que això de massives és qüestionable, com perquè cada una d'aquestes zones que poguessin delimitar fossin representatives d'alguna part o d'alguna documentació que ens permetés entendre com era aquesta arquitectura a l'habitatge, aquest teixit residencial. Nosaltres, finalment, després d'aquesta anàlisi i d'un recorregut molt treballat de treball de camp per poder constatar i comprovar que allò que havíem, que intuïem a través de la cartografia o a través de la bibliografia sobre els diferents episodis era realitat i era coixable en la realitat, després això es concretava en un treball de camp que seguíem per acabar de delimitar les zones, i una vegada delimitades aquestes zones sí que han fet un estudi molt exhaustiu de les fonts documentals primàries que han estat, sobretot, fent servir els arxius principalment, i molt, i també aprofitar l'agraïment de l'Arxiu Contemporani Municipal de Barcelona, que han fet un ús molt exhaustiu de les seves fonts, però també l'arxiu del COAC, d'alguns arxius de districte, d'arxius fotogràfics, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, etc. És a dir, tota una sèrie de indrets, arxius i llocs on es guarda document que ens ha servit com a documentació de primera mà. A partir d'aquest material que hem analitzat, com ja poden veure aquí, nosaltres hem delimitat tres zones que ens semblaven que eren prou representatives per diferents factors, evidentment perquè ho eren, perquè aquell recorregut que fèiem ens ho demostraven que ho eren, però també al mateix temps perquè podíem explicar diferents episodis, tant diferents en la geografia de Barcelona, la Barcelona dintre muralles, en la geografia de Barcelona, que fossin diferents territoris distanciats un de l'altre i que per tant permetés veure una àmplia varietat en aquest sentit, que no fossin estrictament coincidents en el temps, encara que de 1840 a 1880 tampoc és tan llarg, però que agafessin el ventall cronològic en tota la seva amplitud, i també que fossin de diferent nivell des del punt de vista socioeconòmic, és a dir, que representessin diferents categories de la idea d'habitatge, o sigui, que fos un habitatge que ens permetés entendre una zona més vinculada que seria habitatge de menestrals o habitatge de gent molt vinculada als oficis, i amb altres indrets que estaven més a prop de capes socials més benestants i per tant amb un habitatge que exigia més components representatius. Per tant, aquestes eren les zones que nosaltres hem anat triant, que són aquestes que veuen aquí i que responen en cada un d'aquests aquestes raons que he exposat. La primera, les anomeno totes tres i després explicaré breument a cada una d'elles un tret diferencial. La primera zona, la que en diem zona de Ponent, i li diem zona de Ponent perquè l'eix vertebrador d'aquesta zona és el que es coneixia en el seu moment com el carrer de Ponent, que l'actual Joaquim Costa, i per tant tota l'urbanització del carrer de Ponent i el seu entorn, que és el carrer Tigre, Paloma i tot el Ferlandina, aquest indret ens aportava una operació molt concreta i molt significativa que arrenca prou d'hora a l'entorn de 1840 i que per tant tenia molt interès per nosaltres estudiar en aquest sentit aquesta operació. La segona zona, la zona del Palau Reial Menor. Aquesta, la zona del Palau Reial Menor, evidentment és un episodi conegut, l'enderrocament de l'antic Palau Reial Menor, i per tant teníem coneixement de que això passava, però ens interessava recuperar, a més d'un treball que ja, inicialment fa uns anys ja s'havia fet, recuperar i llegir des dels paràmetres que ara teníem com s'havia constituït aquest episodi. I en tercer lloc és la zona que és aquest petit eixample dintre de la ciutat emmurallada, que és la zona que conforma els carrers del Doctor Dou i Pintor Fortuny, que és una zona que la que nosaltres hem estudiat és la zona que estava sobretot ocupada per l'antic convent del Carme, i per tant és una zona que respon a un resultat del procés de desamortització, i que és el moment en què un antic convent del Carme s'ocupa i s'urbanitza per crear habitatge. De cada una d'aquestes zones hi ha, en una primera part, el que seria la formació de la zona, és a dir, nosaltres, per entendre el teixit, és feixuc, i per tant, ara, per entendre el teixit d'aquesta zona, el que per nosaltres era molt important era allò que dèiem abans, que era el fet, si poden veure aquest plànol d'en Josep Mas i Vila, del començament dels anys del 42, de 1842, es veu perfectament aquí que hi ha un buit. Aquest buit és el buit que un projecte de Josep Massanés, un projecte que fa també a començament dels anys 40, just el 1840, proposa l'urbanització d'aquesta zona i la connexió amb la Rambla. És a dir, el projecte de Massanet és un projecte que se conserva tot ell, on s'explica inclús quins eren els objectius d'aquest projecte. Era un projecte molt més ambiciós del que acabarà sent. De fet, el projecte de Massanet era un projecte que pretenia vincular aquesta zona amb la Rambla i crear un eix que era el carrer de Bonsuccés, enderrocant l'església dels Àngels. Això no es va arribar a produir i finalment només es va urbanitzar tot el que quedava darrere del que era la maternitat, convertint aquest espai no en un espai tan central com es pensava, sinó en un espai molt més, com ho deia abans, dirigit a menestrals. De fet, un dels treballs que hem fet és veure el que seria, això seria, aquesta imatge correspon al tros de ciutat entre el que és la Ronda de Sant Antoni, el carrer Pelai i la Rambla, el que seria teòricament la proposta plantejada per Josep Massanet, i en aquesta imatge posterior és el que s'acaba fent. S'acaba fent una proposta que passa per al davant, que prescindeix d'aquella idea més monumental, prescindeix d'una idea d'illa que en aquell moment ell plantejava que pogués tenir usos a l'interior, això queda totalment al marge, i en canvi el que se fa és obrir carrer per poder aixecar, perquè s'associa a l'idea de carrer, a l'idea de construir cases i de parcel·lar, per tant s'obren tant carrers com poden per poder fer el màxim d'habitatges possibles. Aquesta seria la primera zona que després en Pere us explicarà concretament com es concreta el que serien els habitatges. L'altra, les zones, i d'aquesta manera també aprofito per explicar la petita proposta que fem de navegació d'aquest PDF. Des del sumari es pot accedir a tots i cada un dels capítols de la publicació. Això és una cosa que aquesta vegada després hem après, sempre quan una segona oportunitat se n'aprèn respecte a la primera. El llibre de les vivendes del Congrés és un llibre que també vàrem fer moltíssima cartografia, però molts dels plànols que nosaltres fèiem eren plànols que s'havia de linkar i anar a una altra adreça per poder-los consultar. Això a vegades ens ha portat problemes inclús d'informàtics importants, i en aquest PDF que presentem és un PDF que si cadascú se'l descarrega té la possibilitat de navegar dintre del mateix PDF. És a dir, per tant, si us interessa com a publicació, el que us aconsello és que us descarregueu aquesta publicació i que després navegueu dintre del mateix PDF, perquè permet anar des del sumari de diferents parts a cada una d'elles i es pot retornar i inclús cada una de les imatges està linkada. Bueno, només ho explico perquè és el camí que jo estic fent en aquest moment, tot i que és cert que és feixuc i que a vegades no és tan àgil com un voldria. La segona de les parts és la que correspon a la zona de la Palau Reial Menor. El Palau Reial Menor, estic aquí per ser més senzill, Palau Reial Menor, la zona que hem estudiat justament és aquesta d'aquí, aquesta que tenim aquí, i aquesta en gris seria el que ocupava pròpiament el palau. Llavors nosaltres el que hem analitzat és com surt aquesta zona, evidentment s'enderroca el que eren les construccions aristocràtiques per construir habitatge, i es fan dos episodis. Un primer episodi que és aquest que representa aquest quarteró d'en Garriga, que és el que se'n diu el carrer i la placeta de Milans, que no és el que hem estudiat estrictament, sí que ho hem estudiat, però ens hem dedicat molt més a estudiar el que és pròpiament el Palau Reial Menor, perquè aquí han aparegut diversos episodis de transformació de l'habitatge i transformació també del concepte d'illa d'habitatges que eren realment novetosos com a proposta d'aquest treball. L'altra zona és la zona dels carrers Dou i Pinto Fortuny. Aquí el que hem estudiat és justament la proposta que es fa de... Permeteu... La zona que hem estudiat justament és aquesta que veuen aquí. Entre això és el que actualment coneixem com el carrer dels Àngels, i això és el carrer Xuclà. I, per tant, aquí el carrer del Bon Succés, tota aquesta zona que queda, i aquí seria el carrer del Carme, tota aquesta zona que queda compresa amb el que era en bona part el Convent del Carme i després la Universitat de Barcelona, com en un moment determinat es planteja un primer ús d'aquesta zona seria per fer la universitat, de fet un projecte la mateixa el dia Rogent, que és aquest que tenim aquí, que és un projecte per fer d'aquesta zona la Universitat de Barcelona. Finalment aquí no s'acaba fent, com saben sobradament, la universitat es fa a la plaça Universitat, i se decideix aquesta proposta de la Lliga Rogent de 1860, i el 72 el mateix Ajuntament ja presenta un projecte d'urbanització d'aquesta zona a partir d'una concreció d'aquesta zona que té a veure bastant ja amb el que estava passant en aquests moments a un no gaire lluny d'aquí, que era l'Eixample, perquè aquesta zona sí que coexisteix en el temps, l'habitatge que es fa aquí és contemporani ja a les primeres edificacions d'habitatge que es fan en el nou espai que la ciutat ha conquerit, que és l'Eixample. Bé, en tot cas jo cedeixo la paraula a en Pere Areu i ell continuarà explicant.
Bé. Jo em toca entrar en una cosa una mica minuciosa i una mica, per tant, una mica llauna, però els hi demano que m'ho excusin. Es tractaria de veure com són i com s'organitza el teixit residencial a cada una d'aquestes zones que nosaltres havíem triat. Com ha dit la Maribel, havíem triat aquestes zones perquè ens va semblar que el teixit residencial que tenien era coherent, i ens va semblar que devia ser coherent perquè són zones que es fan en molt poc temps, és a dir, que hi ha un paquet molt important d'habitatges que es fa en uns terminis molt curts, i per tant cal pensar, vam pensar i després doncs, hem constatat, diguéssim, que els edificis d'habitatges que es feien en cada una d'aquestes zones serien bastant coherents entre ells, és a dir, bastant semblants, no hi haurien discrepàncies massa fortes. Com podem veure, diguéssim, aquí ens estem ficant en una cosa, la Maribel ja n'ha parlat, diguéssim, d'aquest teixit de la ciutat, i ara em posaré bastant amb el teixit residencial, és a dir, com són els edificis d'habitatges que hi ha aquí i com són doncs, els traçats de carrer, com són les illes, com són les dimensions de dintre d'aquestes illes, com va la parcel·lació, etc etc. És a dir, ho dic una mica perquè nosaltres, clar, diguéssim, l'anàlisi o l'aportació que podem fer diguéssim, en aquesta història de Barcelona, en aquesta història de la ciutat, etc., és una aportació que és disciplinar, és a dir, és una aportació des de l'arquitectura. Evidentment no és des de l'arquitectura perquè ens sembla que això de l'arquitectura és la mare de totes les batalles, sinó perquè simplement és una mica el que sabem fer. De manera que és, diguéssim, des d'aquesta aportació, com al costat d'altres aportacions que ho facin amb altra gent, antropòlegs, historiadors, altres coses, no sé què, economistes, bueno, doncs, entre tots podrem fer un cabal de com anava aquesta ciutat. Aleshores, per tant, si fem aquesta aproximació, el que ens hem de fixar, per tant, són en els objectes aquests físics que són la ciutat i els edificis que la componen. És a dir, veiem la ciutat com la màxima arquitectura, com la gran arquitectura que té dintre tot d'arquitectures que són els edificis de menes diferents. I aleshores nosaltres hem triat aquesta mena d'edificis, que són els edificis d'habitatges, perquè partíem de la hipòtesi que en la ciutat del 19 i del 20, almenys fins durant la primera meitat del 20, diguéssim, el creixement de la ciutat es fa fonamentalment a partir d'un teixit residencial que està composat doncs, molt estretament, diguéssim, per edificis d'habitatges i el traçat viari que comporta aquests edificis d'habitatges, més, diguéssim, el que hi pugui haver-hi d'infraestructures, etc etc. Però, diguéssim, carrers i edificis d'habitatges és el que composa el gruix d'aquestes qüestions. Per tant, diguéssim, ens vam dedicar a mirar a cada un d'aquests sectors o d'aquestes zones, etc etc, com anaven muntades aquestes coses. Aleshores, bé, ja passant en concret cada una de les zones, entrem primer a la zona de Ponent. La zona de Ponent és una zona que té això, diguéssim, és un paquet que es fa molt de pressa. És a dir, entre 1840 i 1860, aproximadament, es fan 900 i pico d'habitatges. És a dir, és un paquet molt fort fet amb una vintena d'anys. Diguéssim, pels paràmetres del moment, és una cosa, diguéssim, molt i molt considerable. Aleshores, aquesta cosa, aquesta operació important que es fa una mica en dues etapes, és a dir, l'etapa més lligada, ja, si ho sé fer això amb aquesta eina, no es veu res, no? No. L'etapa més lligada a la part del carrer del Tigre, a la Paloma, aquesta part de baix, i després la part més lligada, diguéssim, a la zona de Joaquim Costa. El Joaquim Costa és el que es fa últimament, i tal. Hi ha diferències entre les unes i les altres, diguéssim, la part de Tigre, Paloma, etc, són uns habitatges amb unes condicions més precàries, les de Joaquim Costa semblen que són uns habitatges d'unes condicions una mica millors. Però de totes maneres, diguéssim, això més vegades més ho sembla que ho arriba a ser realment. Diguéssim, en tota aquesta zona els habitatges són més aviat petits, són resolts moltes vegades d'una manera molt mecànica, molt precària, amb molt poca cura, per dir-ho d'alguna manera, i són doncs, això, diguéssim, amb unes instal·lacions, infraestructures, etc., molt pobres. Evidentment aquí no pensem fer el cuento de la lamentació de la llagrimeta, sinó explicar un fet que els diferencia. Aleshores, quan es fan les primeres coses d'ordenació d'aquesta zona, es diu, ja d'entrada, penso que és en el 38, la sol·licitud que es fa a l'Ajuntament, que es volen fer X parcel·les, 500 parcel·les a la part de més en baix, d'unes dimensions de 30 per 100 pams. I això és molt important, és a dir, aquestes dimensions de 30 per 100 pams, que són 6 metres per 100 pams, per 20 de fondo, sobretot aquesta dimensió de 6 metres, és una cosa que no és casual, és a dir, és una cosa que està lligada, diguéssim, una que després hem anat veient, que es repeteix moltes vegades, perquè està lligat a una dimensió, en certa manera, estàndard, en què es fan una gran part de les lotitzacions de la Barcelona de Ciutat Vella. Per què? Diguéssim, perquè és una lotització que la gent està acostumada a fer-ho, perquè és la lotització que es feia, diguéssim, en vol per fer el que se'n deia les cases artesanes, les cases d'escaleta, aquestes cases, diguéssim, d'unes dimensions relativament reduïdes, que era per on hi anava doncs, la gent, els artesans, etc. No? Unes dimensions que venien donades ja sempre per la llargada de les per la llargada de les vigues, és a dir, el que es podia cobrir bé, bueno, el màxim que es podia cobrir, diguéssim, entre les parets mitgeres, que era el que feien suport entre casa i casa, i per tant venien a ser això. És a dir, per tant, diguéssim, hi ha una fixació amb un passat, amb uns habitatges del passat, ja la trobem aquí. Les cases que trobarem en la zona de Ponent moltes vegades no s'assemblen ni a les casetes, ni a les cases artesanes, ni a les casetes d'escalata ni coses d'aquest tipus, però porten aquesta mena de genètica que els hi ve d'aquí. Bé, aleshores, diguéssim, aquestes cases tenen en la primera fase són la mida mitja és entre 6 i 9 metres, és a dir, entre una peça d'aquestes de 6 metres i una peça i mitja, per un fons que va doncs, més o menys entre els 15 i els 25 metres, és a dir, que està variant entre els 200 els 100 pams aquests que dèiem, vull dir, són bastant estrictes aquestes coses. A la zona de ja més de Joaquim Costa, el carrer de Ponent, és una mica més gros, són parcel·les que van entorn dels 9 metres, entre 9 i 12 i mig, és a dir, són una peça i mitja o dues peces, i un fondo ja més variable. És a dir, aquí ja ens trobem, diguéssim que la peça aquesta de 6 metres és el que la gent està acostumada a fer, com es fan les partions, però aquestes peces comencen a ser incòmodes i aleshores doncs, la gent que fa promocions segons la grandària de la promoció que va fer ja es veu obligada a agafar una peça i mitja, dues peces i mitja i anem veient doncs, i al fons sí que és una cosa que varia molt en funció de les possibilitats, disponibilitats que el traçat de carrers dona. Aleshores, amb aquesta mena de base, diguéssim, ens van apareixent lo que aquesta cosa que ja dic és una mica pesada, que n'hem dit tipus per fent servir una paraula que en arquitectura es fa servir, l'hem usat, podem no massa precisió, però per nosaltres ens ha servit, que són organitzacions bàsiques d'aquests edificis d'habitatge que estan determinats, diguéssim, per la situació dels habitatges i la situació de l'escala que serveix per accedir en els habitatges. Aleshores, aquests tipus hi ha, aquí en aquest plànol veiem que hi ha diferents colors. Hi ha el color verd més fosc. El verd més fosc són habitatges que serien del tipus A. És a dir, són habitatges que són un habitatge cap a davant i un altre habitatge cap a darrere. Darrere, quin darrere? Darrere és un darrere absolutament horrorós. Diguéssim, aquestes cases deixen de separació per la part de darrere de la casa del costat un pati, per dir-ho d'alguna manera, que de fet no és un pati, és una androna. És aquella mida que és el mínim de, penso que és d'un metro, però que bueno, n'hi ha una mica més, una mica menys. Però, esclar, la situació és brutal, perquè la casa de davant ve perquè dona al carrer, però la casa de darrere té, dona les dependències que donen alguna cosa, o donen un pati interior, o donen aquesta mena de pati de darrere, que moltes vegades és més petit i més horrible que no pas el pati interior. I aquí tenim un... a la 2, que és això, figura 13, pàgina 41, aquí en tenim una casa d'aquestes, aquí veiem no, una casa davant, una casa de darrere, l'escala al mig, aquesta escala dona aquesta mena de pati interior, que en el qual hi ventila doncs, la cuina, i hi ha la comuna, hi ha el pou per allà on es baixa la corriola per anar a buscar aigua a baix de tot, i veiem la part de darrere que donen aquella mena d'androna que és bueno, tot el que tenen per respirar aquesta gent. Fixeu-vos, la casa davant ve, ventila el carrer, la casa de darrere doncs, ventila allà. Aleshores, en aquesta casa, m'hi esplaio una mica perquè els altres, si d'allò servirà el que he explicat en aquestes, aquesta casa veiem que té les dependències bones, per dir-ho d'alguna manera, són aquí davant, les dependències del carrer. Quines són les dependències bones? Són un dormitori, per dir-ho d'alguna vegada, que està composat per una sala i una alcova, i després un altre dormitori. Després, quan s'arriba per l'escala, entrem en això d'aquí, que és el menjador. El menjador serveix com a distribuïdor també. Aquí tenim la cuina, la comuna s'hi accedeix per aquí, i aleshores ja en prenc de quarto sense ventilar. No? Aquesta és l'estructura bàsica d'aquesta casa. El tipus següent és el tipus que n'hem dit tipus B. El tipus B és com si en poséssim dues d'aquestes enganxades pel costat. Serien aquestes d'aquí, per exemple, que veiem l'escala, el pati i una, dues, tres, quatre habitatges. Dos habitatges donen al carrer, dos habitatges donen aquesta mena d'androna. El tipus C és el tipus d'un habitatge que aquest té la sort que va de davant a darrere. Té l'escala pel mig, té l'escala pel mig, aquest seria un cas, aquest seria un altre cas, aquests grocs, té l'escala al mig i aleshores doncs, hi ha unes dependències que donen al carrer i unes altres dependències que donen en aquesta mena d'androna. Quines donen al carrer? Evidentment la sala amb el cova i el dormitori. I finalment hi ha un altre tipus, que és el tipus D, que seria pàgina 20, pàgina 20, 59. No, allà. Bueno, és igual. Són, ja ho explico així de viva voz i ja està. Doncs són, de fet, com si juntéssim dues cases d'aquest tipus que havia explicat abans. És a dir, són uns edificis d'habitatges que estan composats per dos habitatges que van de davant a darrere i tenen l'escala al mig. Aquests són els quatre tipus que hi ha en aquesta zona. Aquests tipus seran uns tipus que, com veurem, d'alguna manera o altra, els trobarem repetits en altres zones, no solament d'aquí, del casc antic, sinó després en la part que fem dels estudis de les zones de l'Eixample, alguns tipus d'aquests modificats, canviats, etc., però fidels en aquesta estructura els tornarem a trobar. De manera que podem veure o podem plantejar ja d'entrada que diguéssim, aquí, sobre la base d'aquesta parcel·lació, sobre la base d'una demanda específica d'habitatges per les classes humils i mitges, etc., es generen unes formes d'organització de l'edifici que després es aniran repetint. En aquest tipus D és important perquè és un tipus que tindrà molta vigència, molta projecció en altres zones de la ciutat antiga i de l'Eixample.
Problema i és que has mirat el...
En aquest tipus de veiem en aquesta zona, diguéssim, com es produeix tota una mena de tantejos, diguéssim, sobre la col·locació dels patis de ventilació. És a dir, hi ha primer els tipus d'aquests de més petits no ventilen, no tenen pati de ventilació interior, després hi ha tipus una mica més desenvolupats que hi ha un pati de ventilació situat al mig entre els dos habitatges i finalment arriba la solució, que serà una solució que es transposarà en altres llocs, que és la de el pati de ventilació al mig i dos patis al costat enganxats a les mitgeres. Com veiem, són coses moltes vegades que semblen molt de detall, però que estan determinant les possibilitats de que aquests habitatges tinguin més dependències ventilades, de que tinguin tota una sèrie de possibilitats. Aleshores, els habitatges que hi ha en aquests, com hem pogut veure veient aquell primer tipus que hem presentat, són habitatges petits, van entre els 50 i els 70 metres aproximadament, amb alguns de més grossos, però la mitja està entre això, els 50 i els 70 metres. Són habitatges en els quals es conserva aquesta disposició jeràrquica tradicional, és a dir, la sala amb l'alcova i el dormitori estan a davant, perquè la sala i l'alcova és l'element o la part representativa, podríem dir, d'aquests habitatges. És a dir, és la part allà on passa les coses grans de la vida familiar, és a dir, allà on es pareixen els fills, allà on hi ha els malalts i allà on es vellen els morts. L'altre són coses subsidiàries, és a dir, el menjador és un lloc que, com he pogut veure una mica, diguéssim, és quasi un lloc de pas connectat amb l'escala, i l'única dependència que queda en certa manera diferenciada és la cuina. Una cuina a la qual, com he pogut veure, l'equipament és mínim, són uns fogons i una aigüera o un cosi moltes vegades, i de la qual s'accedeix en el pati i moltes vegades s'accedeix o de la cuina o del menjador en el comú. Bé, aquests serien els habitatges que trobem aquí i aleshores ens trobem que aquesta mena de carències o d'aquesta mena de limitació dels habitatges a les coses més elementals, diguéssim, al funcionament més elemental de la vida familiar més reduïda, etc., diguéssim, impliquen tota una sèrie de carències que s'han de fer fora. És a dir, la bugada es renta en la cuina, la que es pot rentar a la cuina, però quan s'han de rentar llençols grossos o coses d'aquest tipus, doncs s'ha d'anar, diguéssim, als safrejos col·lectius. L'aigua, per coure o per rentar, doncs s'ha de treure dels pous aquests, però l'aigua de boca es va buscar a la font. El combustible no es pot emmagatzemar a casa, sinó que l'has d'anar a buscar doncs molt sovint, diguéssim, cal carboner o coses d'aquest tipus. Per tant, apareix, diguéssim, que aquest habitatge necessita del complement d'algunes coses, de moltes coses que s'han de fer fora. I aquest fer fora, doncs, és aquests nuclis, aquests llocs de comunicació, en certa manera de comunicació social. Una comunicació social que en els àmbits més elementals, doncs, és l'escala i el terrat on s'estén la roba, on van les dones estendre la roba, però diguéssim, després que aquesta comunicació social fonamentalment es fa al carrer. Al carrer hi ha les botigues, al carrer hi ha els tallarets, aquestes botigues que s'hi ha d'anar per moltíssimes coses perquè la casa no té aquesta capacitat d'emmagatzemament, etc. I per tant, diguéssim, el carrer és un lloc, diguéssim, de vida, de relació interpersonal, etc., etc. Per tant, en aquestes zones, diguéssim, que encara són, diguéssim, aquestes zones que ja tenen aquestes grans operacions d'habitatge, però encara, diguéssim, la vida al carrer té bastantes coses de la vida en el carrer que es feien a la ciutat tradicional, en la ciutat del casc antic. L'altra zona de la qual parlàvem és aquesta zona del Palau Menor. Aquesta zona és quasi bé la contrafigura de la zona aquesta de Ponent. Anem a veure, aquesta zona és una zona que diguéssim, està situada en un lloc molt bo de la ciutat, diguéssim, a prop de l'Ajuntament, a prop de la catedral, relativament, etc. I per una altra banda, diguéssim, que està produïda a partir de l'enderroc d'un palau. Aleshores, aquests terrenys sobre els quals es fan aquestes coses, diguéssim, són propietat de personatges, diguéssim, de l'alta burgesia o de l'aristocràcia barcelonina. La primera cosa que hi ha és aquesta cosa, que és lo d'aquesta zona d'aquí, que és la zona aquesta del Milans. Això és propietat de Milans, en Joan Milans, i diguéssim, això, aquesta d'aquí es tracta, la posem perquè la que ens interessa més aviat és aquesta d'aquí, però aquesta és el complement. Diguéssim, el Palau Real Menor que ocupava aquesta part d'aquí, fonamentalment, que ocupava aquesta part d'aquí, diguéssim, pertanyia als comtes de Sobradiel, i els comtes de Sobradiel en un moment determinat ho volen enderrocar i volen, diguéssim, aprofitar doncs l'espai per generar edificis d'habitatge. Aquests milans que tenen aquesta zona d'aquí baix ho saben de seguit i aleshores van també a demanar, diguéssim, la possibilitat d'ajuntar amb algunes altres parcel·les d'aquí fer una operació també de creació d'habitatge. Però aquesta operació de creació d'habitatge, fixem-nos bé que aquí, si ho pots pujar un palet, bé, fixem-nos bé que està en una situació bastant dolenta, perquè aquí bé, hi ha uns atzucats, uns carrers sense sortida, algunes parcel·les que no són seves, etc. I per tant és una zona de mal construir, un sector de mal construir. I aleshores demanen permís a l'Ajuntament per poder fer aquest carrer que amb aquesta placeta, la plaça dels Milans, que fa aquesta articulació del carrer. Evidentment, això és una operació simplement, diguéssim, de voler donar més façana en aquesta zona d'aquí per poder, diguéssim, donar més habitatges que s'obrin en aquest carrer. Per tant, diguéssim, és una operació que és bastant similar a aquestes operacions d'esventrament en les quals s'obre un carrer i s'hi fa, doncs, unes crugies més o menys paral·leles al carrer i després el que queda, doncs, s'organitza com pot. Per tant, diguéssim, fixem-nos bé que ens trobem amb un problema diferent però complementari al que ens trobàvem a la zona de Ponent, és a dir, la dificultat de ventilar, la dificultat de poder tenir les parts interiors de l'edifici en unes condicions bones. No? Aleshores, l'operació que sí que ens interessa és aquesta que es produeix aquí. Aquesta operació que es produeix aquí, la comencen a tirar endavant no els condes de Sobradial directament, sinó el manual de compte, que és el Joaquim Buixeres, que és el seu apoderat. Després aquest Joaquim Buixeres fa que es vengui amb un altre personatge de l'alta burgesia barcelonina, que és l'aristocràcia barcelonina, que és el Manuel de Comte, i aquest Manuel de Comte és el que planteja que es tira l'operació endavant. Aleshores, les primeres opcions que es fan per tirar aquesta operació seria fer aquest dos carrers més un altre carrer que vindria per aquí, amb la qual es quedarien un tipus de parcel, un tipus d'illes d'unes dimensions molt similars a les que ens trobàvem en la zona de Ponent. No solament les illes aquestes serien de dimensions, sobretot d'amplada similar a les que trobàvem a Ponent, sinó que a més en els primers plànols de proposta de tot això, tornem a trobar que es fa la mateixa parcel·lació de peces de 6 metres que era la que trobàvem, les que trobàvem en la zona de Ponent. És a dir, la inèrcia d'aquesta manera de parcel·lar amb unes dimensions lligades a la manera com es feia Ciutat Vella, aquí també es porta cap aquí. Però passa que els clients són diferents. Els que volen, els que compren terreny aquí són Manuel de Comte, que és el que ha comprat tota l'operació, en Joaquim Buixeres, que era l'apoderat dels comptes de Sobradiel, en Joan és de Comte, no? Un germà del Manuel, en Joaquim de Comte i tot de gent així. Aleshores, aquesta gent no volen estar en aquestes condicions. I el primer que fan és demanar que es suprimeixi aquell carrer que havia de venir per aquí i que es faci un pati d'illa. És a dir, demanen motu propio, sense cap obligació de l'Ajuntament ni res, que es deixi un pati d'illa, que a més fixen les dimensions d'un 20 i pico mil pams quadrats i amb unes profunditats, en certa manera, ja definides, unes profunditats no edificables, sinó edificades definides, perquè volen tenir llum i ventilació, volen tenir sol, i volen tenir unes zones interiors en les quals hi hagi uns nivells de confort importants. Tenim les fotos dels interiors aquests aquí. Estan abans, em penso.
Coses que fa tan feixuc el PDF és el fet de que hi ha tot aquest plànols originals que estan posats a molta resolució. Clar, no són indicats per fer una presentació, com és evident, que ens costa molt anar d'una banda a l'altra, però us asseguro que sí que són molt indicats per l'estudi, és a dir, que en podreu fer profit. El que passa que en aquest moment ens trobem que anar d'un indret a l'altre ens costa molt.
Deixo estar, és igual. Bé, és un...
Sí, ja. O coincideix amb... No saps què passa que la numeració del...
Ah, és el... Bueno, és igual. Tira enrere, ara aquí som.
No, és que el número d'aquí dalt no coincideix amb les pàgines. No,
aquí tira enrere. Veieu, això és el pati que encara existeix ara, en aquí, diguéssim, la casa de Joaquim de Conte, ara és una escola que molt amablement ens van deixar entrar i fer fotografies, i realment és un pati d'illa preciós, que ple de vegetació, amb una palmera grossa i un arbre, no sé què, dona una sensació doncs, estrictament confortable. No? Diguéssim, aquest confort és el que busquen aquesta gent, no? I és per això que demanen diguéssim que es faci aquest pati. Busquem la planta amb els tipus. Bé, aleshores l'altra cosa que demanen aquesta gent és que volen tenir unes cases grosses. Vull dir, volen que estar ben proveïts de casa. I aleshores, diguéssim, volen que tenir unes cases grosses una mica en el sentit de ser unes cases senyorials. I això els qui resol bastant la papereta aquesta, amb bastanta visió de la jugada, i a més l'Elia Rogent, i molt l'Elia Rogent. Aleshores, l'Elia Rogent es fixa o assumeix, diguéssim, el tipus del palau, el tipus d'edifici dels palaus urbans, aquests doncs, que hi ha des dels palaus urbans gòtics, el carrer Moncada, fins als palaus urbans barrocs, etc. Aquests palaus urbans que s'organitzen entorn d'un pati, central, i dintre d'aquest pati es desenrotlla l'escala que porta doncs, en el pis principal. Aleshores, Rogent munta aquests edificis d'habitatges, que són uns edificis d'habitatges que tenen una planta baixa, amb comerços o moltes vegades també amb dependències d'aquest pis principal, llavors un pis principal i a sobre pisos d'habitatge per lloguer. És a dir, és un palau, un palauet urbà, amb una casa de pisos de veïns situada al cim. Passa'm la següent, seria. Aquests que estan en vermell fosc són els edificis que són d'aquest tipus nou, que n'hem dit tipus E, que són aquests que es configuren això com a palau urbà. Fixem-nos bé que de tota aquesta sèrie d'edificis que es fan aquí a la zona aquesta del Palau Menor, quasi tots ells són d'aquest tipus E, llevat d'aquests tres d'aquí, que serien del tipus D, aquell doncs, de vivendes de davant i darrere, pati al mig. Ara si em trobes a la casa d'en Joaquim de Conte, es tirem endavant. Això seria, això, la casa, aquesta és l'organització de l'entrada, el cancell i després el pati, veiem aquí el pati aquest d'aquí dins, i això és la casa de Manuel de Comte, que està en el carrer del Palau, i això seria... tira endavant. Casa típica d'aquest tipus d'edifici. Aquí tenim la planta baixa, l'accés que s'arriba des del carrer, s'entra per aquest cancell i s'arriba a aquest pati. Veiem que en aquest pati s'hi desenrotlla una escala que està entorn i oberta en el pati. Aquesta escala ens porta al pis principal, que és un pis principal amb amb una gran, diguéssim, d'una gran composició, diguéssim, d'una gran sala, dependències lligades a la sala i les dependències, diguéssim, de cuina i coses així situades a darrere. I aleshores, diguéssim, hi ha una altra escala que, a la qual s'ha accedit per la planta baixa i que es desenrotlla a darrere el pati, i aquesta és l'escala que serveix per anar en els pisos superiors. És a dir, per tant, hi ha aquesta separació estricta entre l'escala que va en el pis principal i l'escala que va, diguéssim, en els pisos superiors. I aquesta seria bastant la característica pròpia d'aquest tipus de. Fixem-nos bé que si en la zona de Ponent hem trobat aquesta referència, encara que sigui només lligada, diguéssim, a la partida parcel·lària, diguéssim, de les cases això d'esquelet a la casa d'artesana, etcètera, aquí trobem que, diguéssim, la referència que es pren per generar aquest tipus d'edifici, diguéssim, és això, el palau urbà i de més. No? Bé, aleshores, bé, en aquesta zona, per tant, ens trobem amb dos, diversos invents importants. Per una banda, l'invent aquest del pati d'Illa, és a dir, aquest pati d'Illa que genera, diguéssim, aquesta situació de confort i genera, en certa manera, diguéssim, que la casa té dues façanes, la façana de davant, que sempre és la que es reserva encara, diguéssim, per les dependències representatives, els salons, etc. La façana de darrere, que és la que serveix, diguéssim, per les dependències més domèstiques, el menjador, etc. Però que, en definitiva, acaben sent les dependències més còmodes. En aquesta zona d'aquí, diguéssim, el carrer és, té un caire ja molt diferent del que trobàvem pel carrer en la zona de Ponent. El carrer és estrictament, diguéssim, trànsit viari i accés a les cases i a les botigues. Per tant, no hi ha aquesta, els habitatges d'aquesta zona no necessiten el carrer com a, quasi bé com una expansió, com un complement de la casa, perquè aquests habitatges aquí són habitatges absolutament autosuficients i lligats a uns programes completament resolts. Bé, i l'últim seria la zona aquesta del doctor Dou. El plan gros. Posa l'altre de la de tipus. El següent. En aquesta de Doctor Dou, els colors són una mica esvaïts, però si fixem dels edificis dels quals en tenim, diguéssim, perquè això, els edificis que presentem sempre en aquests planos són els edificis que hem trobat, doncs, en l'arxiu administratiu. Doncs de tot, quasi tots aquests edificis són d'aquests del tipus D, és a dir, de l'edifici que va de davant a darrere, amb l'escala situada al mig, però uns edificis del tipus D que ja estan completament perfilats aquí, és a dir, estan completament organitzats, diguéssim, amb el pati al mig, un pati aquí i un pati aquí, tocant a les mitgeres, que ocupa la mateixa amplada o el mateix tram que el pati central. Aleshores, l'edifici constructivament es munta a partir d'unes crugies paral·leles en el carrer que, diguéssim, es van succeint i aquí deixen al mig, diguéssim, aquesta crugia untiant fonamentalment els buits de l'edifici. Aleshores, veiem que en aquesta zona l'edifici d'habitatges, l'edifici aquest de tipus D, està plenament perfilat i plenament consolidat. És a dir, amb unes solucions arquitectòniques completament satisfactòries. Aquí el trobem, aquest edifici, fixem-nos bé, diguéssim, un tram, una crugia, dues crugies, aquesta crugia central on s'hi situa el pati aquest i el pati central, l'escala que està situada aquí que ventila en aquest pati i després aquestes crugies posteriors. Fixem-nos bé que aquest edifici es diferencia de l'edifici aquell més senyorial de tipus E, perquè el pati és bastant més reduït i, per altra banda, diguéssim, aquesta escala, que és l'escala de veïns, en l'edifici del tipus E estava situat aquí darrere, perquè és aquella escala que és una mica, com si diguéssim, vergonyant perquè en el pati i en l'accés des del carrer el primer que importa és l'escala que dona el principal. Bé, aquí trobem per tant un edifici tipus D completament definit. Completament definit, igual com els, molts dels que trobarem en l'Eixample. No és estrany perquè aquests edificis són fets l'any 1880, és a dir, estan fets quan ja hi ha molta experiència constructiva i compositiva d'edificis realitzada a l'Eixample. Però el que passa aquí, si pots tirar enrere en el de d'allò... Bé, el que passa aquí que és que si aquests edificis són com els de l'Eixample, la partió que s'ha fet del terreny no és com la de l'Eixample, sinó que és més com si el que ens trobàvem a la zona de Ponent. Són parcel·les estretes, poc fondes, amb la qual cosa ens trobem que aquests edificis tan bons, per dir-ho d'alguna manera, perquè són edificis de bastanta superfície, fins i tot, aquests edificis tan bons acaben tinguent uns darreres tan lamentables com els edificis que ens trobàvem a la zona de Ponent. Que ens trobem que aquests edificis que ja s'han desenvolupat a partir de tipus que començaven a néixer a la zona de Ponent, que s'han posat a punt també doncs, en la zona del Palau Menor i que s'han arribat a la seva maduració ja en l'Eixample, quan els volen tornar a introduir en el casc antic no hi caben. I aleshores es veu doncs, que el casc antic ja no serveix per aquestes operacions, ja no serveix per el que es demana en aquestes operacions d'habitatge i tal, i per tant el casc antic és una cosa que ja apareix doncs, absolutament limitada de cara a aquesta possibilitat d'absorbir grans operacions gaire notables d'aquest tipus. Bé, en resum, ens trobem, i amb això acabo ja, que això que hem vist aquí, si és, tal, hem vist com en el casc antic es produeix un procés d'experimentació sobre les formes d'ocupar el sòl, sobre les formes d'organitzar el traçat viari, sobre les formes de parcel·lar, sobre les formes d'habitar i sobre les formes de construir, i que per tant en aquest casc antic és una mica com el lloc on totes unes experiències, encara que siguin, ja dic, experiències tan mecàniques i quantitatives com és la parcel·lació i les mides de parcel·la, etc., com són models antics i tot això, es reconsideren, es digereixen, es tornen a posar en circulació i es preparen, en certa manera, per projectar-se cap a fora de Ciutat Vella. Aleshores, en la segona part del treball, que és la segona part que estem fent i estem intentant tirar endavant, el que ens trobem és que en les zones, sobretot en aquestes zones més properes a casc antic, trobem una repetició molt clara d'aquelles coses que s'han experimentat en la Ciutat Vella. Per exemple, amb això avanço la pel·lícula, a la zona de Sant Antoni, que és aquesta zona que està entorn del mercat de Sant Antoni, que està quasi bé a tocar de la zona aquesta de Ponent, trobem una repetició molt consistent de tipus d'edificis, de maneres d'actuar, que són les que es donaven a la zona de Ponent, perquè per altra banda són, en el temps no estan gaire separades, les operacions de Ponent amb les operacions de Sant Antoni. I per altra banda, si ens fixem, l'altra zona que hem estat estudiant, que és la zona de Sant Pere, que és la zona per sobre de la ronda de Sant Pere, abans d'arribar a la Gran Via, que és la zona aquella del tèxtil, etc., és una zona doncs, d'absoluta consistència i de gent de diners, etc., etc., ens trobem bastant la repetició d'aquest tipus, del tipus E i de formes derivades del tipus E i de les millors formes del tipus D que trobàvem a la zona de Sant Pere. Per tant, el que plantegem, el que ens hem vist, el que ens hem donat, és que no hi ha un trencament entre la Ciutat Vella, la Ciutat Nova, la Ciutat Vella serveix una mica com a font d'experimentació en aquestes últimes operacions que aprofiten els últims espais possibles que han quedat en el casc antic, i que és en aquests espais quan es produeix un procés d'afinament i tal, d'unes formes de construir, d'unes formes d'habitar, d'unes formes de tirar endavant, que es reproduiran en l'Eixample. Evidentment, amb una qüestió que és absolutament diferent. L'Eixample es fa sobre la trama d'en Cerdà, i per tant, tots aquests maldecaps de si hi ha, sobre si hi ha pati, si no hi ha pati, sobre tal, són uns maldecaps que queden obviats, perquè la presència d'aquest fet ja és una presència absolutament insoslayable. I bé, és una mica això. Em sap greu que ha sigut una murga això d'anar pescant aquestes coses per aquí, però no sé si voleu alguna pregunta.
Moltes gràcies, i com sempre obrim el torn de preguntes. Aquí tenim una persona que hi vol participar.
Sí, hola, bona nit. Aquest últim tram, aquest últim sector, aquí el públic, quins eren els clients destinataris?
Aquí devien ser gent, són pisos que se'n van a 100 i pico de metres, etc. Vull dir, la disposició i l'organització d'aquests pisos està bastant bé. I per altra banda, són pisos en els quals doncs, hi ha aigua corrent i coses d'aquest tipus. Per tant, doncs, són pisos que devien ser per classes mitges altes, fins i tot, etc. El que passa que és això que té la limitació, la desavantatge i el problema d'aquesta mena d'avarícia, podríem dir, d'aprofitament màxim, que és el que fa que aquests habitatges tan bons, per dir-ho d'alguna manera, desmereixin bastant. I suposo que això devia tenir conseqüències també de cara a la clientela.
Un moment.
Tres diferenciaciones muy completas con lo que respecta al plan parcelario. Mientras que en Ponent las parcelas son pequeñas y realmente mal distribuidas en una zona de calles estrechas, pasamos a la zona del Palacio Menor, y sin embargo ahí las parcelas es los propietarios los que deciden de qué forma van a construir, porque incluso evitan la apertura de una de las calles. Y después volvemos otra vez a hacer una especie de híbrido entre las parcelas de Ponen y las parcelas del Palau Menor, en las que tampoco se llega a configurar nada en condiciones. Y ahí yo diría, por parte del ayuntamiento, o quien correspondiese, o por parte de la Llotja en su momento…
¿Por parte de…?
La IOCHA, la Academia de Bellas Artes, que me imagino que podría tener participación por lo que respectaba a los arquitectos o a los maestros de obra. No tenían ninguna influencia a la hora de parcelar de una forma adecuada una zona de Ponent, una zona a la derecha de las Ramblas y otra zona, otra vez, en Ponent. Y digo esto porque tanto la zona de Ponent como la zona de Fortuny coinciden en la zona del Raval, una zona más o menos menos vistosa que la zona del Palau Menor.
Vamos a ver aquí. Todas estas operaciones son operaciones promovidas desde particulares. Es decir, la zona de Ponent son producidas por una serie de gente que tienen prados del textil por allí, que ponen en valor pues sus terrenos. La cosa esta del Palau Menor es es los condes de De Sobradiel, que quieren aprovechar su propiedad en el Palau Menor, etcétera, etcétera. La que tiene un cierto carácter de operación más promovida desde la administración es la de Dr. Dou. Pero de todas maneras, incluso esta de Dr. Dou es una operación en la cual el ayuntamiento hace el trazado de las dos calles principales de Dr. Dou y Pintor Fortuny y luego deja un poco al BUR lo que vaya sucediendo, porque lo que no le interesa al ayuntamiento es un problema de aberturas, de resolver el problema de un convento que había querido ser universidad y luego la universidad se va a l'Eixample, etcétera, etcétera. Es decir, son operaciones, ya digo, o particulares o operaciones en las cuales el papel de la administración no es muy determinante. Entonces el ayuntamiento y el gobernador civil, que es el que tiene que dar siempre la autorización y tal, lo que cuidan es que no pasen cosas muy tremendas. Por ejemplo, con lo de Milans hay bastantes tiras y aflojas porque lo ven aquello como una cosa un poco rara y tirando a tal, los vecinos de por allí se quejan que en esa plaza van a asesinar gente porque está aquel recoveco, etcétera, etcétera. Y el ayuntamiento un poco tiene este papel un poco de mediador en estas cosas, mirar, lo que mira siempre es de aprovechar estas operaciones para ampliar un poco las calles, ampliar un poco, hacerlas, rectificarlas, etcétera, etcétera, pero no hay aquello, unos intentos de parcelación o de control de parcelación, de profundidades edificables, ni nada de esto.
Sí, pero es que estamos prácticamente en pleno inicio de el derribo de las murallas, la demolición del Barcelona, de la Ciudadela, para ir convirtiendo la ciudad en una ciudad más higiénica, con menos peste, menos enfermedades y menos muertes, con lo cual la intervención de la administración debería haber participado en los tres planes, por decir tres planes, pensando además que qué diferencia en tiempo hay entre las obras de Ponent, entre las obras del Palau y las obras del Dr. Dou, que se van 10 años entre unas y otras, por ejemplo, no lo sé.
Bueno, el periodo es este comprendido entre los años 1840 y 1880.
No, lo digo porque evidentemente con estos tiempos, con estos 10 años quizás, las normativas urbanísticas podían haber ido evolucionando a mejor.
De fet, el cas concret de Ponent és un cas que neix com un projecte, com han dit abans, que és un projecte quasi modèlic. El que passa que després no es porta a terme justament perquè en el procés de l'execució d'aquest projecte aquells idearis que hi havia en el projecte de Massaners no es compleixen. Però en tot cas l'Ajuntament en aquest moment el que vigila és que els cossos volats, les alçades, és a dir, entra molt més en el que seria estrictament la façana, no tant en com es defineix l'habitatge. Això queda com a una cosa ja estrictament de la iniciativa privada.
La meva intervenció només és per apuntar respecte al doctor Dou, perquè jo sóc descendenta dels Buixareu. Buixareu i Gallard va ser un dels arquitectes que va treballar molt a la part del Raval i el seu fill, Buixareu i Ferran, va comprar el convent del Carme per fer tota la promoció urbanística aquesta, no? De manera que, a més, perquè van aprofitar les desamortitzacions i amb les condicions que feien sempre, que havia de treure totes les restes gòtiques del convent del Carme, que encara hi eren, entre altres la portada, que ara està a Sant Adrià del Besòs, al costat de la carretera, donar les restes gòtiques al Museu d'Història de les Belles Arts d'aquella època i després fer la promoció urbanística, que és una cosa que va fer ell, no? Encara que ell al final no es va decidir a viure en aquesta zona com era la seva idea, perquè ell era habitant del carrer del Carme, com va fer tot això, sinó que es va decidir per la part que s'està urbanitzant al carrer Ciutat i es va construir la casa a carrer Ciutat Bellafila per fer el seu habitatge, no? però el doctor Dou va ser cosa d'ell, no? Així és d'inici, només això.
Yo quería preguntarle si el Palau Reial Menor nos hemos perdido mucho por haberlo derruido.
Hombre,
si era muy importante.
Hombre, el Palau Reial Menor quedan planos, quedan dibujos y pues tenía buena pinta. Lo que pasa es que es aquellas cosas que dices, la creación se basa en la destrucción muchas veces, ¿no? Hay grandes lamentos en la época, pero son lamentos un poco farisaicos. Qué pena, qué tal, no sé qué y tal. Y lo único que acaba ocurriendo es que los condes de Sobradiel usan la capilla que había sido del Palau Menor y lo utilizan como capilla de su casa. Ellos tienen también un palacio de estos en la calle de la Contesa, que va desde la calle de la Contesa hasta la calle del Ataúf, me parece que es, ¿no? Y entonces por Ataúf, que se entra por Ataúf, hay una capilla que la restauró Rogent y que es la capilla del Palau Real Menor. Entonces, bueno, pues hacen esta especie de gesto magnífico, ¿eh?
Una paraula més?
Perdó. Que una de les tasques que han fet ha estat, com ja s'ha vist al llarg de la presentació, però només perquè ara ho tenim al davant, està redibuixar totes les plantes a la mateixa escala, i és per això que, bueno, que costa tant a vegades entrar tan a fons, però que cada una d'aquestes plantes que veieu aquí són els que després estan reproduïts al llarg de la publicació amb el plànol original, perquè també és un valor com a document poder consultar en tan bona qualitat el plànol original, però alhora que hem muntat sobre la trama urbana redibuixar cada una de les plantes per poder-les comparar i poder jugar inclús a entendre aquests espais. I per tant, el que explicava en Pere, la categoria dels espais, de la definició, de la representació, si tenen ocasió i si entretenen, es pot arribar a ampliar moltíssim cada una d'aquestes plantes i resseguir estrictament els diferents espais que la conformen. Només era això i moltes gràcies.
Per acabar, m'agradaria convidar-los, demà hi ha una conferència aquí mateix sobre la restitució de l'antiguitat a través de la realitat virtual. Serà una conferència del professor Alessandro Furlan i se podrà veure un fascinant viatge a la Roma antiga, visitant la Domus Aurea, el Foro Romà, Òstia Antica, Pompeia i el Valle del Templo di Agrigento, en format de realitat virtual. També dir-los que d'aquí a 15 dies, el dia 10 de març, doncs, tindrem un altre diàleg d'Història Urbana i Patrimoni que ha dedicat al Temple i al Fòrum de Bárquino, arguments per a la reinterpretació, a càrrec d'Héctor Orengo i Ada Cortés. Moltes gràcies i bona nit. A les 7 de la tarda demà i el dilluns següent.
Sí, perquè estem treballant el 2 encara. Sí, però encara falta, encara falta pel segon.
És a l'Eixample.
Gracias. puesto. ¿Cómo anem? ¿Cómo vamos? Es que las tipa y él no la había visto. No, no, en papel, en papel. Voy a ver el papel, pero el papel está prou bé, ¿no? De buena pinta.
Però al final volia dir, però com que ja han començat a
aplaudir, està prou bé,
una molt bona...